Akku.
Bona tarda, són les 4. Aquesta hora és en marxa l'operació tornada d'aquest cap de setmana llarg i de moment hi ha poques retencions. Veiem on es concentren els primers problemes. Des del RAC, Ferran Dalmau.
Ara mateix, encara a les primeres hores de la tarda, la situació és prou calmada, tot i que ja amb algunes cues, sobretot a la P7, que ja registra algunes retencions. Són 5 quilòmetres al punt de Sant Celoni en sentit sud, cap a Barcelona. I si heu aprofitat el pont per anar a la platja, heu de saber que tornant de la Costa Brava, ara mateix també hi ha forces cues durant 4 quilòmetres a la C31 i C65 al punt de Platja d'Aro cap a Llagostera. A la resta de carreteres catalanes, força tranquil·litat, tan sols l'avaria d'un camió talla un carril i genera la C55 un quilòmetre de retencions a Olesa de Montserrat en tots dos sentits de la marxa. Som tot just encara a l'inici de l'operació tornada. És tot des del RAC.
El Servei Català de Trànsit en aquest sentit preveu que avui tornin a Barcelona 270.000 vehicles. Milers de persones han sortit al carrer en un 1 de maig marcat per la proximitat de les eleccions municipals i per una reclamació unànime, l'augment dels salaris. Els sindicats avisen la patronal que, si no respon, hauran de plantar-se i sortir al carrer abans de l'estiu. Així de contundents han estat els secretaris de Comissions Obreres i la UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros.
Hem d'omplir els carrers de mobilització. Hem d'omplir les taules de reivindicacions, però hem d'omplir les urnes de vots que representin una agenda de reformes progressista.
Pujar salaris va directament a l'economia del país. Pujar beneficis va directament als paradisos fiscals. Per tant, han d'escollir cap on volen. Si no, el conflicte està servit.
A Barcelona, segons els organitzadors, s'han reunit 5.000 persones. Els Mossos busquen l'arma del detingut per la mort a trets d'un noi de 15 anys aquesta matinada a Sant Hipòlit de Voltregà, a Osona. La policia però reconeix que serà difícil trobar-la. Creuen que està amagada al bosc. El detingut ja és a la comissaria de Vic, on un jutjat portarà el cas. L'alcalde de Sant Hipòlit, Gerard Sancho, ha explicat que aquesta tarda es reuniran per decidir si decreten algun dia de dol.
Aquesta tarda al final ens reunirem i valorarem si s'ha de decretar algun dia de dol o potser fins i tot és millor que la gent vagi a les escoles i des de les escoles afrontar el trauma que suposa.
Els Mossos han arrestat l'atacant poc després de la una, després de desplegar un ampli dispositiu. L'han buscat tot el matí amb patrulles de terra, però també amb drons i un helicòpter. L'home, de 40 anys, havia fugit pels boscos propers del poble. La detenció s'ha fet sense violència i ara investiguen el perquè de l'homicidi. I als Estats Units continua el degoteig de bancs en fallida. Avui ha estat el First Republic Bank en presència a 8 estats. La desconfiança s'havia apoderat de l'entitat fins al punt que els últims dies havia caigut un 75% a la borsa. Els reguladors nord-americans l'han venut al JP Morgan. En aquest cas, hi havia hagut una fuga de dipòsits de més de 100.000 milions de dòlars les últimes setmanes. En dos mesos és el tercer banc que cau després que ho hagin fet el Silicon Valley Bank i el Signature Bank, víctimes de la gran exposició al sector tecnològic molt afectat per les pujades de tipus. El següent al punt de mira era el First Republic Bank, que finalment queda en mans de JP Morgan, primera entitat financera dels Estats Units. L'operació s'ha fet en temps rècord i al cap de setmana per evitar una nova crisi bancària. I ara els esports, amb Pol Rodríguez.
L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, veu la Lliga cada vegada més a prop. Aquest migdia, en la prèvia del partit contra l'Osasuna de demà, ha dit que vol el títol a la butxaca el més aviat possible.
No, a mi m'agradaria guanyar-la quan abans millor. Amb total sinceritat, jo vull guanyar aquesta lliga, em fa molta il·lusió, crec que el club ho necessita, ho necessitem nosaltres com a equip, l'staff també ho necessita, els jugadors, crec que seria fer una gran temporada.
El Barça afronta el partit amb l'única baixa de Sergi Roberto i la presència novament a la convocatòria de Lamin Yamal. Per part de l'Osasuna són baixa Nacho Vidal, que no ha pogut completar l'entrenament d'aquest matí, i també David García i els sancionats Moncayola i Abde, jugador cedit pel Barça. Aquesta tarda tanca la jornada 32 de primera divisió al Girona, visitant el Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla. També a les 7 es juga un Mallorca Athletic Club. I en tenis, el Masters 1000 de Madrid, és a punt de començar el partit de la catalana Paula Abadó Tolosa, partit de quarta ronda que enfronta a la grega Sakari. És a punt de començar aquest partit.
I el temps fins al vespre continuaran descarregant ruixats i tempestes a les comarques de Girona i Barcelona, sobretot al voltant d'Osona, la Selva i el Maresme. Com ja ha passat, localment seran d'intensitat forta i aniran acompanyades de calamarsa o pedra. A la resta hi haurà més estones de sol, amb ambient més càlid, a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre.
RAC 1. Aquest dilluns el Girona juga a RAC 1. A les 9, des de l'estadi Sánchez Pizjuán, Sevilla-Girona. Duel entre dos dels equips més en forma de la Lliga. Seguiu el partit des de 8:45 amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Fel Feixeda. I després, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dilluns el Girona juga a RAC 1. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1.
Hem començat el programa d'avui, especial 1 de maig, preocupats, us ho he de dir sincerament, per el Tiberi, que se'n fumen del senyor Marcelí i el senyor Requesens. Continuen aquí sense pair adequadament.
Sí, sí, que... no, va fent.
Sí, va fent.
El pair va fent. Sí,
les torrades amb allioli de llons calçotada, que també sí, fica calçotada. Llavors les llonxes i la carn. Llonxes. I hem demanat entrecot de quilo. I llavors el jubileu de freixes...
La meva pregunta és per què no van a pair un altre lloc, que han d'estar aquí.
Jo he menjat una botifarrota. Sí, una botifarrota d'aquesta... Una botifarrota grossa.
Se li belluga una mica...
La... Que ha vingut de dir amb aquella noia, dic... Sí. Dic fes-me l'esparracada, perquè si no...
No entrava, no?
No, és que no estava cuit. No.
Però,
estava...
Doncs en aquesta segona hora del versió RAC1 parlem del bufet més gran d'Europa, de Le Grand Buffet. Si s'hi ha d'anar a favor o en contra d'aquest tipus de menjars.
A favor.
I a més explicarem que Le Grand Buffet acaba d'incorporar un formatge que és català.
Ah!
Català.
Oh!
I també parlarem d'anècdotes de bodes, perquè aprofitant que a Barcelona hi havia la Barcelona Bride del Fashion Week, doncs hem recuperat una miqueta tot el que és casar-se i el que pot passar en una boda. Sí. Perquè ara es veu que s'ha tornat a posar de moda.
Deixa't deixar de bodes. Lo important és el que deies al principi del buffet. Sí, és el millor
buffet,
que hi ha. Ja us vaig explicar que el del Bonari és una meravella i aquest també hi ha estat, el gran soufflé aquest, el francès.
Buffet, gran buffet.
Allò va ser un orgasme culinari. Estava tot riquíssim, boníssim, per xupar els dits, hasta les ungles i la ronya. És que vaig començar, bueno, amb una taula de formatges que hi havia allà, Roquefort, formatges de tota mena i d'allò. Jo els vaig agafar embotits, uns canapés, després la pasta... Després la sopa, gazpacho, secret ibèric.
Perdoni, a veure...
Ha sortit de botifarres...
Ens posarà malament al dinar,
i d'allò.
És un embolit. Però la sopa, després del formatge...
Després, per baixar, que va baixar.
Sí.
I de postre m'haig fotre pagins de formatge, colant de xocolata, pijama... Bueno, vaig fotre amb 15 o 20 plats de cada cosa.
Molt bé,
i et dic una cosa,
sí.
Quan ho vaig tenir tot sobre la taula... Sí. Ho vaig deixar ja perquè jo ja no tenia gana, tu.
Sí, ja passa. Això de vegades passa perquè t'engresques amb el bufet.
Home, perquè
ho veus
però,
tot,
és que ho veus allà parat.
Clar,
fa un goig.
I quan tornàvem, encara vam parar en una àrea de servei, i vaig fotre coses que portava amb un tàper, que havíem m'havia fotut amb un tàper, i llavors vam fotre també una entrapada de l'àrea de servei i d'allò.
Que són boníssims.
Boníssim. Tenia una entrapada de truita, d'aquells que tenen allà.
Sí.
Boníssim.
No veu vostè que fa una mica de mala cara amb tot això que ha menjat avui el senyor Requesens?
No.
Jo veig que vostè fa una mica de...
Jo, per què ho dic això?
És que a veure si li agafarà... És que ara ni l'entenc jo, eh?
Què dius?
Sí.
A veure, atenció, perquè per primera vegada un formatge català, Vicenç Martí, entra a formar part de l'aparador més important, diuen, del món, la Gran Buffet de Narbona.
La Gran Buffet de Narbona,
sí. Estàs a punt de dir la Gran Buff, novament.
Tens aquí una... Tens aquí gravat malament.
Mira que li hem dit aquest matí a la reunió.
Quan m'entra malament una cosa...
No vaig estudiar francès?
Va,
va, és, no és el formatge de l'empresa Muntanyola, de Sant Salvador de Guardiola, que a més és en valor afegit perquè dona feina a persones amb discapacitat. En concret és el formatge de Lupulus, és a dir, que està regat amb cervesa, i el tenen allà a l'Gran Bufet des d'ahir, que es va fer com la inauguració oficial, la rebuda amb un diploma. És un restaurant fundat a Narbona el 1989 i pot presumir d'ostentar el rècord Guinness perquè té l'assortiment de formatges més gran del món, des del 2020, reconegut oficialment. Té 111 formatges,
fixa't,
als quals se sumarà, doncs, des d'ahir, aquesta nova varietat molt propera de casa nostra.
Molt bé, doncs avui hem volgut parlar d'aquest lloc, no sé si algun dels oients hi ha estat, les grans bufets, no?
Le Gran Buffet.
Cada any.
No cal que
en plural. Les S, no. Les Grans Buffets.
Le Gran Buffet.
Dic que tenim un document per escoltar, el tenim o no?
Sí, és del...
Estava esperant a veure si el posàvem
Del president de la Fundació en Pans de Manresa, de Muntanyola, Antoni Espinal.
Vinga.
Presentar-ho aquí als grans bufets que tenen el rècord Guinness de formatges i que són molt exigents amb els formatges, doncs és un excel·lent aparador pels nostres formatges, una per demostrar la qualitat que fem i l'altra per demostrar la capacitat que tenen les persones amb discapacitat de poder treballar bé en un entorn adequat i amb una formació adequada.
Bé, atenció, perquè és tot un fenomen això de les grans bufets, com diu la Míriam Díaz. Cada any 360.000 persones van a aquest bufet. Molts d'ells són clients catalans, hi ha un boca a orella. La pregunta que ens fem és, bueno, n'hi ha per tant o no n'hi ha per tant? Tenint en compte que, atenció, hi van cada dia 1.000 persones.
Jesús.
500 al matí i 500 a la nit. A veure, hi ha estat, entre d'altres, Blai Morell. Blai, bona tarda.
Bona tarda, Toni, hola, companyia.
Hola.
L'Ester Muñoz. Ester, bona tarda.
Bona tarda.
I el David Solans. David, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, un aplaudiment pels tres.
Claro. Sobretot els oients que han estat al Gran Buffet, sí, al Gran Buffet, que ens escriguin per dir-nos si val la pena o no aquest restaurant, si repetirien, eh?
I els del Bonària també que escriguin.
Anem primer amb el Blai Morell. A veure, tu sí que has repetit, per tant vol dir que has quedat content d'aquest Gran Buffet. Explica'ns, abans de res, el Gran Buffet, que és un... Explica'ns, els que no hi hem estat, que és un buffet a lo bèstia, o quina gràcia té aquest buffet.
Sí, sí, és enorme. A més, està situat, no està al mig del pont de Narbona, està com una mena de polígon que dius, hòstia, aquí hi ha un restaurant, de veritat que hi ha un restaurant, i sí, sí, està com amagat, però no, i quan entres allà dins tu, allò és un espectacle. És un espectacle.
Però què hi ha? Però quan dius un espectacle, a veure, anem amb detalls. Ester Muñoz, bueno, el Blai Morell.
Doncs mira, jo t'he de dir que...
Moment, l'espectacle, va, i a veure, per què és un espectacle? De quantitat o de què?
De quantitat i de tot, i que llueix molt. Tu quan entres, només entrar a l'esquerra i et queden... les postres. Veus allà un bufet de postres, que hi ha d'haver com 100 postres?
100 postres!
No, meravella!
De tot, des de macarons fins a crème brûlée, pastissos de tot tipus, fins i tot hi ha, fan gelats, fan creps, fan de tot. I t'ho fan, les creps, te les fan al moment, la crepe Suzette, per exemple, te la fan al moment, i llavors hi ha una sala on trobes, a més dels formatges, aquests 100 i pico formatges, hi ha tot el marisc, llamàntol, llagostes, ostres, gambes... És espectacular.
I tu pots fotre tot?
Tot.
Bueno, que clar, teus fotre
tot el que vulguis, evidentment.
Tot el que et doni temps, clar.
Per què dius que et doni temps? Que et donen un temps determinat o què?
Hi ha dos horaris, que això és una informació molt important, perquè comencen a donar el menjar del migdia a les 12.
A les 12?
I s'acaba a dos quarts de dues,
A dos quarts de dues.
La cosa s'hi ha d'anar a l'hora.
Una hora i 30 minuts.
Jo recomano la meva experiència...
Una hora i 30 minuts a la calle?
Sí. La meva experiència va ser que va molt bé anar al final, perquè diguéssim que els francesos van ben d'hora, i si tu vas després, doncs hi ha menys gent.
Però, Esther, tu deies, es pot entrar entre les 12 i dos quarts de dues, no? Però després et pots quedar més estona.
I clar, que fins que acabis de dinar.
Per això, que vull dir que semblava que haguéssiu de menjar amb una hora i mitja, no és això.
A la qual es pot entrar. És l'hora a la qual es pot entrar.
O sigui, la primera entrada és a les 12. I dos quarts d'una...
A dos quarts d'una ja no entra gent.
Exacte, a partir de dos quarts d'una ja no pot entrar ningú, però s'allarga el dinar fins que acaba.
I després a la tarda, d'un quart de vuit a un quart de deu.
Ja. Bueno, anem a... A veure, David Solans. Hola, tu ets una mica més crític amb el gran, bluff.
Sí, no, jo el que dic és que a mi em va decebre una miqueta. No crec que sigui l'únic, perquè és veritat que s'han fet moltíssims reportatges sobre el gran bufet, a televisió, a digitals, que va ser el primer, diria, que va ser aquí a RACU.cat, i que després la resta de digitals van veure que tirava molt el tema i en van fer. I, clar, el Blai ha dit una cosa que és clau, que és que entra molt pels ulls, és molt visual. I tu vas allà i veus, és a dir, moltes coses,
Però, quantitat. Clar,
I ben presentat.
Molt ben presentat.
Tot i que per mi és barroc, sobrecarregat. Arribes allà i és una mena de polígon desengegat.
Bueno, ho ha dit el Blai, sí, que està que després, com un polígon.
És veritat que, quan a positiu, la sorpresa és que tu vas a un polígon desengegat, inhòspit, i dius aquí hi ha un restaurant i entres i la sorpresa, exacte, sí, tal qual, però la sorpresa és que entres i dius ostres, quin restaurant hi ha aquí, però per mi també juguen una mica, hi ha una mica de factisme visual, i després amb tots aquests reportatges i tot això per mi la qualitat no és tan bona.
Ui,
com...
A veure, Blai Morell, Esther Muñoz,
a veure, és que depèn de la idea que tu vagis, perquè per començar has de tenir en compte que no és el bufet més gran del món, sinó que és el bufet de luxe més gran del món.
Això és mentida.
No, això és veritat. És un bufet de tradició culinària francesa.
No
de luxe. Es fan receptes al segle XVII i XVIII que no es fan enlloc. Que si no es fessin aquí,
el millor bufet en quant a luxe, i no és cert, és el bufet de tradició francesa, de menjar tradicional francès, però menjar tradicional francès no té per què ser
David,
alta cuina.
David, on menges tu aquestes recetes dels segles XVII i XVIII per 50 euros per barba? On menges tu a França per 50 euros?
Atenció, que la Txell Faixeres ens diu...
50 euros.
Menors de 5 anys, gratis.
Mm-hmm. Bueno, clar,
I els que són més grans de 5 anys, 24 euros. Bueno, que és un moment, preu tirat, tiradíssim.
El Blai Morell, què opines del que deia el Solans al voltant de que està sobredimensionat? Pots sobrevalorat?
No, jo crec que el tema és el tema de controlar-se. És saber controlar-se i saber ben bé el que vols anar a menjar.
Has d'anar amb la idea. Per exemple, a mi m'encanta el formatge. Jo sé que aquest és el lloc del món on més formatges tindré. Tinc 111 varietats.
Clar.
Doncs vaig anar directe al formatge. No, era el que jo volia.
I menges formatge. O sigui, només per menjar formatge. I quan
vaig menjar més coses, però no pots abarcar-ho tot. No pots abarcar-ho tot. Hi ha 111
formatges. Clar, molt em menjaràs. I si jo em vaig agafar un plat amb 3 o 4 formatges i estava allà menjant i vaig pensar, hòstia, m'estic atipant aquí de formatges. I dic, he vingut fins a Narbona, o sigui,
quina estratègia segueixes?
500 quilòmetres, no sé quant, de Barcelona.
En aquest bufet.
Doncs la que t'has de fer tu prèviament, saber què és el que vols menjar. Has de disfrutar de l'experiència, perquè
Atenció que la Txell Faixedes ens diu: vaig patir una intoxicació per ostres a Le Grand Buffet que per poc la palmo.
Bueno, a veure,
jo i sis persones més. Mai més. Un moment, Passarell, pregunteu
un estat... Un moment, per dir que no és el primer lloc on hi ha intoxicació d'ostres. No cal anar molt lluny.
Jo em vaig intoxicar a la carn.
Que aquí a RAC1 vam tenir una intoxicació d'ostres que van quedar mitja plantilla de baixa. Vull dir que, a veure, no cal anar a la Grand Buffet.
Pregunteu l'estat del pernil i formatges que la gent sembla que els talla amb destral. Això ho veu trobar?
No.
Ja
dic jo.
El Blai Morell, qui talla?
El formatge està tallat, eh?
El formatge està tallat.
Te'l trobes tallat.
Perfecte.
I el pernil també està... Amb els pernils sí que passa això, eh? Sí, perquè la gent comença a tallar i no en té ni punyetera idea. Tu imagines que un francès que els pernils els veu...
Foten uns tacos, eh?
Que comencen a tallar, clar, allò és un desastre.
L'Àngels Casanovas diu que és un gran parc temàtic de la gastronomia. Massa gent per tot arreu. Esteu d'acord?
Totalment d'acord. És una cosa que volia dir, que a mi em va recordar una mica Euro Disney. No sé si heu anat mai a restaurants, hotels d'Euro Disney.
Bueno, no tinc un gran record.
Per què?
Té aquest punt temàtic, així com sobredecorat, com volguent crear una ambientació... És a dir,
estàs a França i t'estàs ubicant en el mateix lloc on t'estan fent aquelles receptes.
És barroc,
un ambient palauent.
Excessiu que hi ha tampatge, és a dir, del barroquisme que hi ha allà.
Són 200 quilòmetres, no diguis 500, que són 200.
Quan, doncs,
El Blai Morell ha repetit 3 cops, per tant, això vol dir que t'ha agradat l'experiència i que per això repeteixes.
No, i molta gent diu brutal.
Home, i ara hi ha un motiu més per anar-hi, que és el formatge català, que ja era hora que tinguessin formatge català.
Clar, això deu costar molt de tenir reserva aquí, vull dir que no és allò de dir...
Però aquí hi ha un truc, és anar entre setmana.
Moment, us volia preguntar perquè el fundador d'aquest gran, de les grans bufets, el plat preferit del fundador i propietari d'aquest restaurant, de, que es diu Luis Privat, és el canard o sang, és a dir, ànec a la sang. L'has tastat, Blai Morell?
Sí, l'he tastat.
I què?
L'he tastat. I és sobretot un espectacle veure com el preparen, perquè és una recepta de fa molts segles i que la preparen allà mateix... Amb
que la fan en directe?
Amb un cerimonial que és espectacular veure-ho. I després tastar-ho, és bo.
Però o sigui,
és una d'aquestes receptes típiques franceses, que és això que comentava l'Ester, d'aquest tipus de menjada tradicional francès, que el que han fet ells és recuperar aquestes receptes que ja semblaven ja, doncs, donades per perdudes.
Cuinat amb sang.
Sí.
Però no sang de la pròpia bèstia.
Però hi ha molts plats que tenen sang.
Si no sé si al moment el David Solans vas tastar aquest plat.
No, és probable, que clar, jo no sabia que era el plat preferit del propietari.
Però que no vas informar una mica.
A la carta no ho posa, clar, si m'ho arriben a dir, és un fallo a la carta, perquè t'han de posar...
Ah, però et donen carta.
Clar, no, no, bueno...
Com vols llegir una carta amb 111 formatges?
Allà ho tens tot etiquetat, Toni. Tu, tal qual vas passant...
O sigui, tries a la vista.
A la vista, i clar, allà haurien de posar plat preferit del fundador. Llavors, clar, això pot. O sigui, hi ha molts restaurants que posa suggerències del xef, és el mateix.
Ah, vale.
No ho van dir. Jo tinc una recomanació que
és...
Que en general als bufets ja passa, que és que els plats precuinats que ja estan preparats, per mi, la qualitat, doncs deixar una mica que desitjar en comparació amb altres restaurants d'aquest preu, però si has d'anar a triar, ja que has de ser selectiu, jo aniria a buscar els plats que et fan al moment. Com deia el Blai, si t'ho fan al moment, és més bo. La llagosta també te la fan al moment, etc. Però els plats que ja estan allà preparats a mi no em van semblar cap espectacle.
I en quin idioma d'allò? Tens de parlar francès o si parles en castellà?
No, si li sembla, has de parlar en hindi.
No, perdona, perquè vas a França.
Perdó, hi ha un cambrer català.
Ah, no, pots parlar, molts d'ells parlen castellà i algun d'ells parla català, eh?
Ah, doncs llavors sí.
Ara no ve d'aquesta qüestió. Bé,
i després també hi ha espais privats per grups. Si tu vols anar en grup de 10-20 persones, teniu el vostre espai particular per vosaltres.
No recordo. El que sí que recordo és que això de per temàtic, hi ha un moment fric que recordo, i és que quan és l'aniversari d'algú apareix els cambrers, tots així vestits i tal, amb una gramola d'aquestes antigues, amb un gran... No sé com es diu, el senyor Marcelí potser ho sabrà.
Sí, sí, el bosc de Suamo, allò de la bosc.
Amb un altaveu.
L'altaveu aquest gran.
Sí, de la bosc de Suamo, sí.
Sona una cançó i el canten com una cançó d'aniversari i tal, i em va semblar això.
Tu vas entrar a la cuina, David?
Sí, vaig entrar a la cuina.
I què et va semblar?
Molt neta.
Perquè jo no he vist una cuina tan neta, tan polida com aquesta.
Això és veritat.
Amb la de plats que preparen.
Ves que no us pareu de moure, aneu a menjar, vull dir, aneu al bufet, torneu, seieu, aneu a la cuina, vull dir...
No, però a la cuina no pots entrar, l'únic que... Jo tenia un contacte i vaig poder entrar, i l'Ester suposo que també...
Jo vaig anar a treballar, jo vaig anar a entrevistar l'amo, el senyor Privat, a conèixer-la en persona.
També que es dir-se Privat, també té...
I realment he de dir també que vaig tenir l'oportunitat de parlar amb els treballadors i les plantilles estan molt contentes, eh? Vull dir, és un senyor que es mou bé, eh?
500 àpats matí, 500 àpats al vespre, eh? 1.000, eh? 1.000 al dia, eh?
Per tant, hi ha gent que recomana el contrari que ha dit l'Ester. Diuen que és millor entrar a primera hora, perquè aleshores no tens a tothom allà al principi o al final. Anar a primera hora.
Toni, això és un problema, les aglomeracions, perquè, clar, trobes els plats bons, val, hi ha plats llagosta, tal, però trobes, no, aglomeracions, allà has de fer cua...
T'has de barallar per la llagosta.
Després, les taules tampoc estan molt separades.
És que no es troba
amb qual, has d'estar allà escoltar la conversa del veí.
Són taules molt grans, dir,
No, però no estan molt separades,
No. Volíem tenir uns inputs aquests, la Grans Bufet, que hi ha molta gent que en parla, la gent fa excursions a aquest lloc.
Val molt la pena, jo ho recomano.
Val la pena, Solans?
Pot decebre, vigileu, perquè jo...
Escolta, hem de fer més cara a cares Esther Solans. M'ha encantat. No hi ha hagut manera que es posin d'acord.
Jo vaig convidar els meus pares, sorpresa. I tampoc va haver-hi una gran eufòria.
En canvi, oi que tu també vas anar al bufet del Bonària?
Sí.
Ah, i aquest...
Van sortir eufòrics, no?
100%, aquest, Bonària...
Sí. Jo recomano l'experiència primer, perquè no cal que agafeu el cotxe, podeu anar en tren.
Exacte.
Són dues hores des de Barcelona, el trajecte en tren. Un cop allà podeu visitar Narbona, que no sé si els...
Narbona, la catedral està bé, però la resta no...
Tenen una catedral espectacular.
És que no t'agrada.
Escolta, Solans, no t'agrada res.
I a banda, el preu quan val?
52, actualment.
52 has de sumar el bitllet d'avió d'anada i tornada.
Clar.
Val? Més... que puguis gastar allà, si fas turisme, tal, per tant, se te'n va.
Tu has anat a París? Has anat a París, Solans?
Per tant, l'experiència, poeta, preu ja baixa.
Quan et costa el bitllet de tren?
I d'avió? Una pregunta,
Hem d'acabar, perquè s'està esperant el resto.
Un moment, és que hi ha un oient, a Miramonda, que ens diu que a l'entrada hi ha una bàscula. Això és cert.
Sí, sí, és veritat. Imagineu-vos el friquisme, el nivell de...
Els vegans, basta salsir. Ho trobo molt fort, això.
Imagineu-vos.
O sigui, el pes de l'entrada després...
Per quan entres okay. i surts, no?
Sí, sí.
Però això passa a qualsevol bufet.
Sí,
qualsevol
molt normal.
Dona, jo no he vist mai a cap bufet. Una bàscula.
Un moment.
Escolta, jo vaig esmorzar als hotels i no veig mai a l'entrar una bàscula i a la sortir una bàscula.
És la conya de que quan tu vas a un lloc d'aquests tu menjaràs molt i així saps quan t'has engreixat.
Exacte.
Però escolta, això passarà a qualsevol restaurant on et tornin de menjar bé.
Això ho trobo extraordinari.
Bueno, Blai Morell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Ah, i una cosa més que vull dir.
Bueno, ja m'acabem, eh?
L'experiència aquesta gastronòmica és,
per anar-hi un cop a la vida?
És una experiència turística, per fer un viatge, per fer una sortida. Sí, l'escapada és l'excusa,
doncs
anar al restaurant.
Doncs és un paquet turístic.
Fas el viatge en tren, t'estàs allà, fas la nit, t'estàs a Narbona, i escolta'm, és el pack.
Blai, ho recomanes, no?
Ho recomano,
home, si 100%. Cops que
som dos contra un,
100%.
Sí, home, sí.
Bueno, ja, sou home, majoria, sí.
Senyor Marcelí.
Els oients també molt dividits, eh?
Doncs vinga,
molt.
Bueno, es tracta d'això. Blai, moltíssimes gràcies, repeteixo. Esther Muñoz, David Solans, gràcies.
Toni, vés-hi, eh? No t'ho perdis.
No, no, ho tinc pendent.
Això ho has de viure, i després ens expliques l'experiència.
Mira, i volíem anar amb la meva dona, però estava tot a tope, i no sé...
És que has de demanar molta antelació, eh?
Sí, sí, sí.
Ja et portaria a bona.
Versió RAC 1.
Aquest cap de setmana, Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. Vine i entra al paddock, coneix els pilots, fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a ktsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Superbikes.
Benvingut a la prova pràctica del carnet de conduir. Em dic Carmen i sóc l'examinadora.
Bon dia, em dic Albert.
Bé, abans de començar l'examen, li vull dir que, per mi, és com si fos fill meu.
D'acord.
Genial, doncs posi la clau al contacte i comencem.
Extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Compra-la ara. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Els teus gestos èpics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, amb la teva nova assegurança de la llar, participa i guanya 12.000 euros i digues adéu al teu lloguer o hipoteca durant un any. Consulta les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
RAC més 1. Podcast. RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
La cançó d'aquesta setmana és el tema que va disparar la curta però exitosa carrera artística d'Amy Winehouse. Coneixeu la història de Rehab? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1. Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Versió RAC 1.
Centra en les passarel·les i la moda nupcial, però avui nosaltres volem parlar sobre el que passa durant les boles, dins de les bodes. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Es veu que hi torna a haver ganes
de núpcies, les xifres demostren
i
que...
I més després de la pandèmia.
Sí, ara la cosa va top, la gent té ganes de passar per l'altar, suposo que per la festa, perquè per l'altar sí, doncs potser tampoc.
Tot.
Per exemple, en aquesta edició de la Barcelona...
Tot ajuda,
sí.
Tot fa festa, que diria.
Però jo crec que la gent té més ganes de festa que de boda, però bueno. Per exemple, en aquesta edició de la Barcelona Bridal Fashion es presenta un estil de vestit de núvia que es pugui portar durant tota la cerimònia, una cosa que sigui pràctica. Vestits a banda, i avui necessitem també la col·laboració dels nostres oients, com sempre, avui parlarem de bodes i de coses que passen durant les bodes. Coses, i grosses, n'han passat moltes. Algunes les hem rebut ja en forma de nota de veu, de seguida les escoltarem. Altres les podeu anar explicant a les xarxes socials del programa. I, per exemple, per cosa grossa que ha passat en una boda, a l'Obrim Fil, el director i actor Àngel Llàcer va explicar una petita relliscadeta de re d'un matrimoni que s'acabava de casar.
Vull explicar una cosa forta.
D'aquesta manera.
Ho explico, mare.
Una cosa forta?
Sí, home, sí.
És igual.
Explica, explica.
Una vegada vaig anar a un casament fa molts anys d'un noi i una noia que es casaven per l'església. I vaig mantenir relacions sexuals amb el noi al lavabo. El dia del seu casament.
Titular de la nit. Titular de la nit.
No fotis.
És insuperable, eh?
Ja us coneixíeu d'abans.
Segueixen casats?
No.
Jo imagino tota la gent que va convidar l'Àngel Llàcer a la boda pensant, a veure si podia haver passat o no podia haver passat. Això és el que va explicar ell amb el nuvi, Ell amb el nuvi abans de casar-se.
No m'ho crec.
Bueno, mentre aneu escrivint, farem un carrusel de comunicacions amb especialistes en bodes.
És sorprenent que s'està l'Àngel amb ella.
Hombre, això sí que seria...
Bueno, també possible, però...
No sabia què dir-te. Bueno, parlarem de...
A veure, la pregunta que estem fent és si heu viscut alguna anècdota de bodes, embolics entre convidats, problemes amb el càtering, capellans peculiars o nuvis a la fuga.
Actuacions musicals, també.
O el que us vingui al cap, vull dir, anècdotes de bodes, és el que volem avui.
Començarem parlant amb una persona que potser hauríem d'haver avisat el senyor Buigas, perquè ara entrarà així de cop i volta i potser vostè, doncs... quedarà una miqueta afectat. Començarem parlant amb la model i empresària Judit Mascó.
Un moment, no hi soc jo, Jo que no hi soc. No, que començarà al darrere. Sentiu, no hi soc, vale?
Vindrà al darrere.
Si pregunta per mi, no hi soc.
Vol dir que no ha superat.
Vol dir que ella no ha superat.
No, no, ella al darrere seu.
Si vaig canviar el número de telèfon perquè no para de trucar-me...
Sí, sí, sobretot. Al darrere per evitar les seves passes.
Judit, bona tarda.
Molt bona tarda.
Que l'estava escoltant, les Buigas.
Faci el favor d'agafar-me el telèfon, Faci el favor.
Parli, que ja l'he sentit.
Exacte, ara que t'enganxo aquí en directe. Perdona, tens algun problema?
No sóc.
Respongui.
Estic aquí, no? Estic aquí.
Respongui.
Però si se l'està sentint,
home. Estic aquí, digueu.
Que si té algun problema, per si no m'has sentit bé.
Quina incomoditat, no?
Va. Senyor Buigas, vol fer el favor?
Digui una cosa.
No, estic aquí.
Que sí que està aquí, vol respondre.
No sap parlar.
Nois, hòstia, ajudeu-me una mica, no?
Aquest buit, aquest silenci...
No se't sent bé, Judit. No se't sent bé la connexió,
No se't sent bé,
No, se't sent perfectament.
No.
Un carallot. Carallot és la paraula que et defineix.
No se sent res de què dius.
Que ets carallot.
Se sent perfectament, que és un carallot.
Ja que no vol parlar el senyor Buigas, Judit, com va acabar la cosa? O sigui, va acabar malament, no entenc?
No me n'en recordo. Ho hem allargat tant que no me n'en recordo.
Se'n recordo com estava el guió.
No sé en quin punt estava. Però que carallot és una paraula que m'agrada moltíssim.
Sí,
no us agrada molt?
Sí, sí.
Trobo que ara era un bon moment per utilitzar.
Per posar-te la pista, Judit.
Torna, que li agrada molt, que li agrada molt.
No, se li està dient carallot.
Està dient que li agrada molt, carallot. És una manera de dir-me que li agrado.
No, li agrada la paraula.
És que no para, no para.
Jo per situar-te, Judit...
La propera vegada, quan em pregunteu on hem quedat, recordeu que era carallot.
Carallot.
Jo per situar-te només t'anava a dir que ell va dient que tu ho estàs passant molt malament perquè ho heu deixat. En aquest punt estem.
Clar. Sí, sí. Segurament deu ser això per guió.
Deixem-ho així.
La història m'agrada,
La història
sí,
m'agrada.
No, és...
Li agrada, ja
et va
torna.
Jo veig una tensió, fins i tot sexual.
Sí, que... sobretot.
Aquí hi ha alguna cosa,
Sí, s'ha de tornar a resoldre. Ja reprendrem el guió.
Aquí hi ha alguna cosa...
A veure, Judit, arrenquem el tema de les bodes, perquè avui volem parlar de coses que han passat durant les bodes, però en el teu cas t'hem trucat perquè la teva història comença abans de la boda. Què us va passar?
A mi em van passar moltes coses abans de la boda. Primer posem amb antecedents. Sí. Em vaig casar l'any 93, l'any sí. següent de les Olimpiades. Jo crec que en aquell moment va ser el moment en què era més amb més auge, que es diu en castellà, de la meva fama. És a dir, era
molt coneguda.
Sí, jo crec que era el moment que era més coneguda aquí. Llavors s'ha de dir això perquè vaig haver de fer moltes coses rares. Que ara explicat amb la distància, la veritat és que són molt gracioses. Per exemple, jo em vaig casar a Sant Lluís de Ristol, que és una, és un, com un castellet que té el seu restaurant i una petita ermita dalt de tot d'un montícul, petitonet, que està al costat mateix de Vila de Cavalls. I aleshores, nosaltres, de tota la vida, que som dels caputxins de Sarrià, érem molt amics del pare Lluís, que era com el nostre capellà, capellà de capçalera. I em volia que em casés el pare Lluís, i evidentment... Bueno, i de fet va ser el pare Lluís el que em va trobar aquest lloc, perquè em va dir, Judit, hi ha un lloc que és ideal per tu, perquè està dalt d'una muntanyeta, et serà molt fàcil que no et trobi ni et vegi ningú, inclús per si has de posar alguna cosa de seguretat, casar-te tranquil·la, és un lloc molt petitó amb els teus, i m'ho va comentar ell, de fet, perquè havia anat a casar gent. Per casar-te allà, havies de passar pel mossèn de Viladecavalls i demanar-li permís, perquè si no era ell que t'havia de casar.
Clar.
I clar, per fer tots aquests tràmits, jo, en aquell moment que era tan coneguda, vaig pensar, mira, pare Lluís, jo crec que t'acompanyaré, anirem a veure el mossèn, que no me recordo com es deia, era un senyor molt gran, però no vull, no em pot reconèixer, perquè... si no, tothom sabrà, i tot el poble, i tothom se n'enterarà, i la premsa ho publicarà, i no podré casar-me tranquil·la. Per tant, em vaig posar una perruca castanya i vaig anar a veure el mossèn. Res, vaig anar a veure el mossèn com una núvia normal i corrent amb una perruca castanya, i l'home no es va enterar de res. No? Li vaig dir que em casaria el pare Lluís, ens vam passar una estona xerrant, i ja està.
Però no et va reconèixer?
No em va reconèixer.
Però no et va demanar detalls de què et dedicaves, a vostè què fa...
No, perquè ell no em va fer cap curset ni res, només vam anar a fer aquest tràmit, i el curset no el vaig haver de fer perquè el pare Lluís, ja et dic, era el meu capellà de capçalera.
Però el pare Lluís, quan va veure arribar en perruca, no ho va trobar estrany, com vulguin dir, bueno, aquesta dona ha perdut el cap del tot.
El pare Lluís em coneixia des de petita i les havia sentit i vist de tots els colors. Per tant, va ser el meu aliat.
Feies la mortadela, mortadela.
Però aquesta perruca jo l'he amortitzat moltíssim, perquè parlant abans de casament va ser la perruca que vaig portar per la meva despedida de soltera, amb totes les meves amigues, que vam fer una gran farra tota la nit, i també la portava, i vaig poder passar desapercebuda, gaudir de la meva nit, i cada vegada que entràvem en un local, una discoteca, un lloc, i dèiem, som un grup que venim a fer la despedida de solteres per veure si ens deixàvem passar... gratuïtament, no? Llavors ens deien, qui és la núvia? I feien veure que era una altra, sempre. I jo anava de mogollon i jo m'ho vaig passar teta. Així aquesta perruca va ser... Precisament abans de casar-me la vaig amortitzar moltíssim. Perquè també vaig haver d'anar al lloc del casament, a Sant Lluís de Ristol, per decidir si aquell lloc m'agradava. El menjar ja no hi vaig tornar a anar, ja hi van anar els meus pares i els meus sogres, i els hi vaig dir, us ho deixo a les vostres mans, i ja està. Però sí que vaig anar i també hi vaig anar amb perruca. M'explico?
Sí,
parlant poc amb la por que em reconeixessin al parlar. O sigui, devien dir que raretes aquesta noia.
Encara la tens, la perruca, o no?
Sí, encara la tinc, la perruca. Està molt despentinada perquè ja tothom se l'ha posat per mil tipus de coses, i de festivals, i de col·les, i de carrestoltes, però corre per casa.
Voldrà dir
més. I és una perruca bona, és una perruca que no canta molt, perquè me la vaig comprar a Nova York, amb una botiga de perruques, i era de cabell natural, perquè me la vaig comprar pensant, si algun dia m'he de posar una perruca, home, clar, si poso una perruca d'aquestes del todo a 100, que es diu, de plàstic, doncs
canta.
És evident. Clar. Però està força ben feta, és d'un color castany normalet, d'una mitja melena normaleta, o sigui, com per donar l'aspecte, pues, que cridi menys l'atenció.
La considerarem la teva perruca de camuflatge, de referència, no?
És de capçalera, també. Sí, jo tot tinc bastant de capçalera. Com el senyor Boigas, també és una mica de capçalera.
Aquesta peluca la volies fer servir per quedar amb mi, per cert.
Aquesta peluca te l'hauries de posar tu, perquè amb aquests quatre pèls que tens, et posa. I a les curavents, a les vents, t'aniria molt bé.
Cunyau!
Cunyau!
Prenyament de despatxar...
Judit, una abraçada, moltes gràcies.
Una abraçada.
Fins una altra. Adéu! Adéu! Però si jo vull que... Mascó ha portat com ha pogut.
Realment, ara li vaig dir una cosa. A mi Jordi Mascó em truca, em diu que vol quedar tan... I realment ha fet un paper
lamentable.
Digueu que
li soc, dia i nit, allà i plorant i no sé aquestes coses.
Per ser que té quatre pèls i que és fastigós amb les curadents.
És la seva Shakira, missatge dels oients.
No és cantant, si no m'estaria fotent cançons, no pot fer desfiles de moda dedicats a mi. No pot, perquè no.
Bueno, el que sí que podria fer un dia és Jordi Mascó és sortir vestida de vostè per ridiculitzar-lo.
Això que ja...
Això seria un impacte,
I tant que seria un impacte. Dic, missatges dels oients. La Rosa va anar a un casament on una de les convidades va semblar que estigués una mica posseïda.
Hola, Rabonics. Primer de tot, 303.000 felicitacions per l'audiència aconseguida. Sou els millors. La meva cosina i la seva millor amiga es casàvem amb una setmana de diferència, que a més, a part d'amiga, eren mig família. És a dir, molts convidats eren comuns a ambdues celebracions. El tema és que jo estava convidada als dos casaments. Imagineu quina ruïna de mes vaig passar. Ai, en fi, que m'enrotllo. La qüestió és que l'amiga de la cosina era la que es casava primer. Total, estàvem a l'església i en el moment que la núvia apareix per la porta del temple, ma cosina de cop comença a cridar «Serà filla de... pi...» com si estigués posseïda. Com vam poder, la vam acompanyar fora i resulta que la reacció de la nena de l'exorcista que havia tingut ma cosina era perquè l'amiga s'havia comprat el mateix vestit que ella. Drama total.
Això passa molt, són dels grans drames al casament, I mira que hi ha molta gent convidada, i sembla mentida, però hi ha gent que coincideix exactament.
Jo he trobat més d'un casament amb dues dones vestides.
Aviam, és que quan ho compres et diuen, no, això es portarà molt, això es portarà molt.
Ja t'avisen, no?
Després s'enfaden que es porta molt.
Bueno, al casament de la tieta del Guillem hi va haver un problema amb la pirotècnia. No sé si és el millor moment per fer servir pirotècnia.
El dia que la meva tieta es va casar amb el seu actual marit, va haver dos petits incidents. La primera és que van tirar una traca valenciana que no van avisar i com va fer un petardo fort, tothom es va espantar i va ser un moment tens. I després, amb el sopar i això, no sé si va ser sopar o dinar, és igual, doncs la pólvora del foc d'artifici es va mullar. No vam poder tirar foc d'artifici perquè allà abans va ploure.
No ho feu, perquè se m'aporta problema. La següent convidada uneix dos temes que estem tractant avui, periodista especialitzada en moda i jutgessa de pau, Senyor Marcelí, ha oficiat més de 100 bodes en 5 anys. I ara mateix la tenim a la Barcelona Bridal Week i és la periodista Maria Almenar. Maria, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Què tal, Maria? Com estàs? I ambient a la Barcelona Bridal Week? Tot bé, a la Barcelona?
Tot bé. Molt de blanc, hem vist.
Sí, bueno, clar.
I estem veient,
Ara t'ho preguntarem, però abans passem una miqueta pels teus coneixements de bodes. Com és que vas acabar sent jutgessa de pau?
A veure, això és una d'aquelles coses que quan un està a la universitat estudiant periodisme i, mira, podia haver repartit cafès, que també ho vaig fer una temporada, però un familiar meu em va dir, escolta, Maria, tu que estàs estudiant comunicació, que no tens pànic escènic... Estem buscant una persona perquè substitueixi una altra per fer de jutgessa de pau una sala de convits d'Igualada. I vaig dir, per què no, no? I la primera pregunta, pagueu bé. I llavors vaig accedir i va ser com tota una experiència perquè m'ho vaig prendre doncs, com si estigués... Jo me'n recordo que a la universitat estàvem fent tallers de ràdio i escrivint guions i vaig aplicar una mica més o menys el mateix, però en l'àmbit dels nòvios, evidentment això... Mai els vaig dir, vaig escriure el vostre guió, no? Però una mica sí, van anar...
Feia pràctiques. Fet de jutgessa de pau. Escolta, vas conèixer gent que es va conèixer a llocs estranys, no?
Sí, clar, és que això era més o menys cap al 2005-2010, i clar, llavors tot el tema... Jo sempre penso, les xarxes socials tipus Tinder, no? Que ara normalment la gent diu, com s'han conegut, doncs, el Tinder, no? Clar, abans la gent, doncs, jo me'n recordo els nuvis, amb una discoteca, amics als amics, doncs amb un lloc de bitlles, però jo recordo una història una mica recambolesca que es van conèixer en un supermercat. hi ha una cançó, a més, que és allò...
Sí, supermercat,
doncs ben bé era això, no? I recordo ja es coneixien, però el típic que s'agradaven, però que no havien fet el primer pas. I mentre doncs, la núvia mirava els iogurts, els formatges frescs, aquelles grans neveres que hi ha al supermercat, doncs es veu que el nuvi es va acostar, li va donar el seu telèfon i va dir que, doncs, que feia temps que l'admirava, i així va començar la seva història d'amor.
És una parella que va sorgir davant de la iogurteria del supermercat, eh? També...
Sí. És bastant curiós, eh? És d'aquelles que dius, ostres, vinga, anem a vestir-ho, no?, una mica.
I atenció als següents, eh? Perquè, clar, la gent, quan entra allà, on es fa això, l'Ajuntament, o on t'ho feu, això?
Clar, tots els novis que jo he oficiat ja venien casats. Sí. Simplement el que volien és, al lloc del banquet, o al lloc de la cerimònia, doncs, a representar una mica doncs el que seria el seu casament. Llavors, sempre m'explicaven doncs la seva història d'amor, llegien els vots, que majoritàriament per sol se'ls feien ells, i feien una mica doncs de representació davant de tots. El que passa, clar, que durant la cerimònia, doncs, clar, era personalitzada, íntima, i havies d'estar una mica atenta a tot el que et demanaven, no? Perquè també, doncs, a vegades eren coses surrealistes.
Doncs mira, per cerimònia personalitzada, una de la persona de la parella va entrar amb música de Vivaldi. Va ser ella o ella?
Va ser ella.
Ella, música de Vivaldi. Sí. I jutgeu vosaltres com deu haver anat aquesta parella, perquè ell va entrar amb aquesta.
Jo els vaig sentir. Jesus. Vaig sentir la música d'entrada, vaig pensar, uau. O sigui, només amb aquesta entrada vaig pensar, són dos nuvis totalment diferents. Clar, però...
divorcia a la vista, això, en 3 dies.
No, però em va fer gràcia, aquesta contraposició. Dic, per què no? A vegades els extrems es toquen, en aquest cas.
I perdona, fa de mal preguntar, però nuvis o familiars que volguessin lligar amb tu?
Sí.
Ah, sí?
Ah, sí? Ho han fet. A més, de totes les edats, pensant, el padrí que se m'acostava, o algun nuvi, perquè jo en aquella època, un dia se'm va acostar de manera molt original.
Ah, sí? Com era?
Em va dir que em semblava la Rachel de Blade Runner, perquè jo en aquella època anava una mica així de pin-up, amb recollits, amb unes ulleres així tipus anys 50, i bueno, em va semblar original almenys la comparació. Però li vaig dir que no. Bàsicament el resultat era no.
El més jovenet que et va entrar, quina edat tindria?
No, en aquella època, llavors, més o menys la meva edat, 20 i pocs. Bueno. Llavors, 20 i pocs. I el més gran no tenia cabell al cap. No ho sé.
No serà vostè, senyor Boigas? Sí, perquè està rient aquí...
No sé, no m'ho recordo. No sé, potser sí. No sé.
Bueno, Maria, a la Bridal Week, què, aquest any? Què es porta?
A la Bridal Week diguem que les cerimònies segueixen endavant. Sí que el que es veu és certa contenció, com més minimalisme. O sigui, tots aquells vestits així com tipus pastissos, tipus barrocs, amb molt d'excés, això diguem que està a la baixa. Sí que és veritat que n'hi ha, de núvies que diuen doncs això, que no volen complicacions el dia de la seva boda. Després afegeix-li flors, plomes, encaixos... I
el que faci falta.
I el que faci falta, no?, per arrossegar-ho tot. Però, en general, es tira cap a la núvia minimalista. I el que sí, parlant amb molts dissenyadors, és que hem passat d'un vestit, que això sí que ho havia vist jo quan era jutgessa de pau, a demanar-ne 2 i 3, perquè busquen sobretot aquell vestit, doncs el vestit per fer content als pares, diguem-ho així, no?, el tradicional, i després volen el vestit de la festa, de passar-s'ho bé, i que normalment el vestit de festa ja... comença a tenir com escots, obertures, com més sexy.
Sí, més entrades.
Maria, una abraçada, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bé, fins una altra. Ara parlarem amb la persona que crec que sap més d'anècdotes de bodes, eh? Ara
però abans,
ara
algunes anècdotes que ens estan explicant els nostres oients. Per exemple, l'Anna diu... Hola.
Hola,
jo vaig anar al casament de la meva cosina, que és una borde, diu ella.
Molt bé.
Ja comença bé la vinguda.
Ja comença bé la història.
Digues el nom de la persona aquesta.
Ella diu Anna, no penso dir el cognom. I diu que la cosina és una borde. Doncs bé, es veu que la cosina seva va renyar els seus nebots i a la resta dels nens que estaven jugant amb una pilota. Què va fer l'Anna quan va veure aquesta esbroncada? Va agafar el sobre amb els 600 euros que li anaven a donar de regal.
Collons, 600 euros?
I es va quedar ella amb els 600 euros. Diu, amb la pasta me'n vaig anar a Menorca. Encara no ho sap ningú, diu, em peto. Ah, no, un petó.
Bueno, i s'ho va fer.
arreglant l'anècdota.
I suposo que també es peta.
També, també. Ah? El Pere diu, vaig servir de cambrer en una boda que a l'hora típica aquella de tallar la corbata del nuvi...
Sí, bueno, sí, típic, a veure.
Es fa, depèn bueno, dels llocs.
A la meva,
fa...
això no ho vam fer, però sí. En algunes bodes sí, es fa.
Sí, no, no,
eh?
I hi ha la llegenda que sí, en una boda sí, ho vam fer amb una serra mecànica sí, i li van tallar el coll al nuvi.
Sí, i al final i no es va casar després, eh?
Però ja estava casat.
Eh?
Es va fer quan ja estava casat.
Ah, estava casat.
Estava casat i aleshores feia la corbata i cadascú posa...
Divorci express.
Amb la lliga també es feia.
Ah, sí?
I,
sí. Tallar la lliga?
Tallar la lliga a trossos i aleshores a cada tros es donava un tant. I amb la corbata hi havia la llegenda que allò que s'explica, allò que t'ho volen fer creure...
Ho he vist, jo ho he vist.
Sí, que hi havia un nuvi, es va agafar una serra mecànica per fer-ho diferent.
I bueno,
i li van tallar...
La història va acabar.
La serra va lliscar i li va tallar el cap.
Bé, doncs el cas és que havia arribat aquest moment i ningú no trobava el nuvi. No el trobaven, havien de fer el moment aquest. Total, que el metre diu que tenia bon ull, diu, vaig a buscar-lo al lavabo. Entra al lavabo i estava el nuvi amb la germana de la núvia. I el més fotut de tot, ens diu el Pere, és que al darrere del metre va entrar la núvia al lavabo. O sigui, ho va veure tot. I ens diu el Pere, imagineu l'esbroncada, baralla al jardí, etc. De per si només era un mal rotllo total.
Millor que et tanyi el cap, eh?
La Gina.
No m'he quedat...
La Gina diu, en el casament dels meus pares, un tiet avi que era gran, li va venir un... posa un rebombori dels grossos. Sí. Jo crec que li van venir...
Estomacal, vols dir?
Sí,
un
peristaltisme.
Diu, just en el moment del cibull, i clar, ell no s'ho volia perdre. Diu, en l'estira i arronsa, va sortir corrents perquè ja no podia més, com el Chiquito, pel passadís, intentant aguantar. Diu, al final, pobre, es va perdre el moment, eh?
Es va perdre quin moment?
El moment del cibull. I el Megan B, que no sé quin nom és aquest, ben bé, però diu que el capellà del meu casament va anar a casa dels meus sogres al matí dient que no ens podia casar, que no havia mirat bé l'agenda i que tenia un altre casament de gent de Barcelona.
Oh.
En veure la cara que feien, perquè clar, els homes es van quedar clar, pobres, va dir que era una broma. Tot un personatge al cura.
Bueno, la gràcia de les anècdotes són
els que... Després en comento més, si voleu.
Els que les viuen i els que les veuen, i hi ha una persona, diria, especialitzada en veure aquestes anècdotes perquè ha actuat en moltes bodes. N'ha fet més de 500, no és capellà, pràcticament, és el músic i saxofonista Pep Poblet.
Home,
Pep, bona tarda.
Molt bona tarda. Bona tarda,
Pep. Escolta, 500 són moltes, no?
Sí, són moltes, perquè, clar, jo porto fet i fotut ja 13 anys. Quan vaig deixar de fer gires, quan vaig fer l'última gira amb l'Anna Belén, hi havia el Nando Jovany, que ja feia temps que em deia, tio, has de venir a fer casament. I, hòstia, quan vaig acabar la gira, vaig dir, Nando, parlem-ne. I a partir d'allà, doncs mira, hi ha 500.
Clar, tu formes part del que és la prèvia de la boda, clar, el convit, diguem-ne, que ja no hi ets. I has vist arribades de nuvis complicades?
Hòstia, n'he vist de tots colors.
Sí,
he vist arribades de nuvis revolcant, és a dir, revolcats, caient, és a dir, arribant amb una vespa i descontrolar-se-li la vespa perquè hi havia gravilla
ai.
I núvia per terra en el moment gloriós.
Però, sí. Això com es remunta? Vull dir, perquè clar, quedes fatal, vull dir,
no
vas per terra...
No pots remuntar-ho,
això,
ja.
No pots dissimular... Va continuar bé la cosa, o què?
Tothom es remar a favor, és que clar, mira, és un dia tan especial, clar, partim de que les núvies, la majoria volen ser princeses per un dia, i clar, tot ha de ser molt, molt meticulós, hòstia, porten mitja vida pensant per aquell dia... I clar, a vegades se'l pot descontrolar amb coses com aquesta, no?
És que us dic una cosa, jo crec que les arribades les estem elaborant masses, perquè jo també tinc una d'arribada, que és uns nuvis que es van casar a pagès i van arribar amb un tractor. Ells anaven a la pala del tractor.
Ui, home!
I anaven a dalt de tot, però quan el tractor va arribar, la pala no baixava. Perquè jo pensava que formava part de la cerimònia. Clar, i vam estar un munt d'estona esperant que la pala baixés, la van haver de baixar al final manualment perquè la pala no baixava. Això va ser un problema de la benzina, del motor, el que sigui. I va arribar un moment, que això vaig pensar, la gent s'ho va prendre molt bé, que hi ha gent que va començar el convit, va començar a jalar, i els dos nuvis s'ho miraven des de dalt de la pala. I la resta... Ah, clar, què havies de fer? Ah. Clar, la gent es mirava... Sí. Què hem de fer?
Me la podies controlar? Passi? Tu, no agafis tantes patates braves. Tants
ganxitos.
Massa car, sí, no?
Vinga, deixa'm més per l'altre, que tu ja estàs prou gros.
Bueno, us heu trobat amb casos de, per exemple, no sé, que faltin familiars?
Aviam, és que dona per molt, eh? És dir, jo recordo una vegada que cop és que es anava acostant la data del casament, la persona que organitzava el casament, que ara se'n diu wedding planner, i abans sí. era un organitzador, sí. directament, doncs, clar, anava dient, tu, escolta'm, aquí hi ha un problema. La família, per part de la núvia, no vol venir ningú.
Hosti.
I clar, la núvia està molt trista, no?
Però quina boda és aquesta, que no, vulgui, no vulgui venir ningú?
Pobreta.
No, hòstia, li van fer boicot tota la família, és que no va ningú, només la part del nuvi, no?
Oh,
i clar, i, hòstia, tots els proveïdors, que érem una colla que treballàvem junts, que era fotògraf, el de la finca, el vídeo, el wedding planner, vam fer una reunió i vam dir, què podem fer per, hòstia, alegrar-li una mica el dia a aquesta noia, no? I vam dir, hòstia, vam fer uns cartells. Això era el Maresme, ens vàrem anomenar de Marismenyos i vam fer uns cartells que deia de Marismenyos World Tour i que actuarien en el casament. I clar, i en principi jo feia la meva versió, que jo toco sol amb les meves músiques i tal, i de cop i volta el fotògraf deixava de fer fotos, pum, posava l'escenari i tocava amb mi. Després el del vídeo deixava de tocar, de gravar, posava a tocar amb mi. El de la finca agafava la guitarra, pujava amb mi, al final el wedding planner va sortir i vam cantar el maco a la idea del Pino d'Àngel, no? És a dir, et busques la vida per solucionar perquè aquell dia, hòstia, sigui prou especial, no? Perquè per les núvies...
I, bueno, això
però quina tristor, no? Vull dir, és una tristor tremenda.
I la trista és que vam fer un decorat a l'escenari amb una porta enganxada que vam anar pujant gent a l'escenari, la porta va caure per darrere i va caure en una piscina.
Oh, però...
Com riu! Bueno, que tot va malament, ja no ve d'aquí.
Sí, ja no ve d'aquí,
és igual. Exactament, ja dius, vinga, va, som-hi, no?
I dels capellans, què podem explicar? Què podem dir dels capellans?
És que, clar, la vessant capellà dona per molt, clar. Des del capellà que no tenia present el dia i no es presenta, i quan tens els nuvis a punt d'entrar en una església a la Garrotxa, truquen al mossèn i diu, ah, era avui, ja vinc. I clar, ell venia de l'Empordà.
Quanta estona va tardar?
Una hora i quart.
Sí, Jesús. I una hora i... Però llavors, o sigui, la gent dins de l'església on éreu?
Bueno, no aclarem a dins l'església, vaig dir, sabeu què, sortim a fora, que és prou maco el decorat i us tocaré unes cançons, no?
O sigui, tu vas improvisar un concert d'una hora fent temps per esperar el capellà.
Exactament, perquè, clar, si no allò podia haver set, clar, imagina't els nervis, tal, que no arriba, dic tu, va, fem-ho. Vull dir, posem-nos aquí a passar l'estona, no?
Molt bé.
I al contrari, capellans que tinguin pressa?
Tenen pressa, molt, molt, molt. Clar, pensa que cada cop hi ha menys capellans i han de fer molts bolos a la vegada.
Clar.
Han de fer un casament, han d'anar a fer una missa, no sé on, han d'anar a fer un bateig. I clar, evidentment les núvies els agrada o habitualment van tard i clar, anava arribant tard i el capellà es anava posant nerviós i al final a mi em va amenaçar i m'ha dit com toquis les cançons més d'un minut te les tallaré. I al final, quan s'acaba la cerimònia, clar, jo li dic mossèn, que jo acompanyo els núvies cap a la porta amb una música i ell ve al darrere meu i diu et quedes a dins o et quedes a fora perquè tancaré la porta. I el moment que van passar els nuvis va fotre cop de porta i els va fotre fora.
I s'ha acabat. Un altre bolo. Pep, on et podrem veure aviat?
Bueno, a part de casaments, que ara ja és temporada plena,
sí.
Doncs la setmana que ve estic a Palafrugell amb un festival que es diu Flors i Violes el dia 1 de maig, un dilluns al migdia, amb una vessant que jo en dic concert de vermut, que en dic el sacsejant al vermut, i que res, estarem allà al festival Flors i Violes, l'any passat va anar molt bé i volen repetir, per tant és bon senyal.
Molt bé, Pep, una abraçada, que vagi molt bé.
Vinga, va!
Gràcies!
Adéu!
Versió RAC 1 RAC 1
Els dies 11 i 12 de maig, els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona hem preparat una selecció de vehicles nous amb condicions de preu del Saló de l'Automòbil. I a més et regalarem dues entrades per poder gaudir els dies del Saló. Aprofita les condicions només a Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Descobreix l'expressió de la Tempranillo amb la nova selecció especial de grans vins de Ribera del Duero de Gourmet La Vanguardia. Filos de Blas Serrano 2016, Lleiroso Reserva 2017 i Marqués de Burgos Criança 2019. 6 vins negres valorats en 5-4 euros, ara per només 64. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC1, a l'Alberg de Vic.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers, entrevistes
i podcast a l'estudi amb els professionals de RAC1.
I activitats d'aventura.
I què més?
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
I muntarem a cavall, farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colòniesrac1.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònies!
RAC més 1. Podcast.
De vegades, el soroll puja massa de volum. I quan no podem més... hem d'aprendre a pagar-lo.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor.
I collons ha dit això, perquè m'agradaria saber-ho.
I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1.